Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i 2 minuts. Bon dia, us informa Júlia Julbé. Esquerra Republicana creu que l'amnistia serà una realitat, tot i que també augura discrepàncies per part de la política de la cúpula judicial. En parla el senador d'Esquerra Republicana i també portaveu a la Comissió de Justícia del Senat, Joan Caral, en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel.
Però ja vam veure ahir com van reaccionar els fiscals del Suprem. Amb un cos jeràrquic, que és el Ministeri Fiscal, doncs ja primer li van posar un tronc a la carreta del fiscal general. I aquest és el nostre dictamen. Quan ells no han de fer cap dictamen, perquè si veieu el dictamen d'ahir, no té ni referència ni de la llei ni del mandat del Tribunal Suprem. Vull dir que això sí que portarà dificultats, però al final, abans o després, i ells ho saben, això anirà una mica pel pedregar, però acabarà sortint bé.
Esquerra avisa que no farà president el cap de llista del PSC, Salvador Illa. Tot això i assegura que no els fa cap por una repetició electoral. En una entrevista a RAC1, la secretària general del partit, Marta Rovira, diu que perquè canviïn d'opinió cal que hi hagi avenços amb el referèndum, la implantació de l'amnistia i el finançament singular a Catalunya.
Esquerra Republicana no farà president Salvador Illa, ara mateix, on estem en aquest moment, i la gent ha de saber que si vol alguna cosa d'Esquerra Republicana ja sap on la trobarà. La trobarà defensant aquesta via de resolució del conflicte polític per anar cap a un referèndum i l'implementació de l'amnistia per acabar amb la repressió política.
Més qüestions. Envien a judici tres usuaris de X, l'antic Twitter, acusats d'assetjar els pares i l'alumne de l'escola de Canet de Mar. Això és el Maresme, que van reclamar el 25% de classes en castellà. Se'ls acusa d'un delicte contra la integritat moral. També han d'abonar una fiança de 12.000 euros per les responsabilitats d'indemnització que se'n puguin derivar. La Fiscalia de Delictes d'Odi i Discriminació demana 2 anys de presó per als implicats. Els fets es remunten a finals de l'any 2021 i la fiscal assegura que en algunes de les publicacions a les xarxes es feien crides a l'aïllament i fins i tot l'exclusió social de la menor d'edat. I marxem també cap a Lleida perquè el Consell de Govern de la Universitat ha votat a favor de mantenir les relacions amb Israel. La votació s'ha fet aquest matí i ha guanyat, com dèiem, l'opció de continuar amb els lligams amb les institucions israelianes per àmplia majoria. L'opció de mantenir els acords amb Israel s'ha imposat per 26 vots a favor. En contra hi han votat 13 persones i 3 més, que en aquest cas s'han abstingut. Els membres de l'acampada, que des de fa dies ocupen el campus de la universitat per reclamar que es trenqui aquests lligams, s'han mostrat molt decebuts per aquesta decisió. Ho explica la mare, una de les portaveus de l'acampada.
Són més importants les relacions econòmiques, l'establiment de projectes amb relacions econòmiques i ficar sobre la taula els beneficis que alguns investigadors poden treure des d'aquestes relacions que el dret internacional i respecte dels drets humans internacionals.
Després de conèixer els resultats de la votació, els estudiants s'han concentrat a l'edifici del rectorat de la Universitat de Lleida per mostrar novament la seva decepció. I en plana econòmica, el BBVA ha convocat una junta general extraordinària d'accionistes per proposar una ampliació del capital per fer front a l'OPA del Banc Sabadell. La trobada serà, en aquest cas, el pròxim 5 de juliol i ha de servir perquè els actuals accionistes del Banc Basc avalin la proposta d'emetre noves accions per entregar-les als accionistes del Sabadell que acceptin l'oferta de compra. Segons el BBVA, la nova emissió no suposarà cap desemborsament per part dels accionistes. L'objectiu de tot plegat és emetre un màxim de 1.126 milions de noves accions ordinàries a 0,49 euros cadascuna. En punt, les 12:06, plana esportiva, final de la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, amb Maverick Viñales fent el millor temps per davant de Quartararo, Morbidelli i Pedro Acosta. El català Marc Márquez ha fet, en aquest cas, el sisè millor temps, tot i anar liderant durant bona part de la sessió. El líder del Mundial, Jorge Martín, s'ha hagut de conformar amb el cinquè millor temps i necessitarà millorar el que queda de cap de setmana per seguir amb el nivell exhibit en aquest inici de temporada. A les 3 de la tarda comença la segona sessió d'entrenaments. I el Barça de bàsquet afronta avui el segon partit de semifinals de la Lliga contra el Real Madrid, després de la derrota en el primer duel de la sèrie per 97 a 78. Els de Roger Grimau necessiten guanyar avui a la pista dels blancs per no jugar-s'ho tot al tercer partit d'eliminatòria, que es resol al millor de 5 partits. Els blaugranes no ho tindran fàcil, ja que els números juguen a favor del Madrid, que des del 31 de març no cedeix una derrota a la Lliga. Doncs en bàsquet acabem. Més notícies a la una. Mentrestant els deixem amb Joan Trias i l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. La caravana, amb Joan Trias.
Anem a fer un Miami Ride, la ruta per la costa Onda. La nit és tan cesa i ara crema. M'acosto mentre ella veia que era. I és que jo mai, mai m'he atrevit a dir res, però oh, mai, mai ha arribat el moment. I és que jo mai, mai m'he atrevit a dir res, però oh, mai, mai.
Va, seguim parlant d'aquest disc que val molt la pena, Enamorat, un disc que sortirà, però, el proper 4 de juny a la venda, però que el seu autor, el seu compositor, el seu lletrista, Adrian Broadway, ha tingut a bé portar-nos avui en primícia a la caravana. Estàs nerviós perquè surti o no?
Sempre.
Sí, es veu amb nervis?
Sí, home, sí, jo crec que ja pots haver publicat 20, 30, 40, 90 mil cançons, que els nervis i l'expectativa sempre estan allà, sí, sí, inevitablement.
Adrian, per la gent que no et conegui, va, ara seguim parlant del disc, eh? Però d'on surt això d'Adrian Broadway?
La història remunta a quan jo era molt petit, sí. Petit fins al punt en què no tenia ni consciència, i les històries que m'expliquen els meus pares de jo davant de la televisió mirant musicals.
Hosti, boníssim.
Es veu que jo era un flipat dels musicals, en plan, sí, sí, que em plantava davant de la tele i vinga musical amunt, avall, vinga, pa, 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 musicals.
Clar, ara, perdona, eh? Però ara sí. M'ho has deixat en safata. Puja'm, puja'm això. Clar, ara puc obrir un meló que podem estar mitja hora aquí, eh? Però,
de temps.
Però com passes dels musicals aquí?
Bueno, la qüestió és que els musicals... No, no, clar, clar, és la gran pregunta, no? És que els musicals van aparèixer i van desaparèixer. És a dir, vull dir, tan bon punt vaig agafar consciència i jo ja no recordava com aquesta, no, aquest gust pels musicals. Uh-huh. Ja et dic, això és una història que m'expliquen els meus pares, no? Hòstia, tu seies aquí davant del tele i vinga, musicals. I no, més. Però jo no la recordo, llavors. Ja quan vaig començar a prendre consciència i a voler fer música i a voler composar-la i de més, ja va ser directament al cantautor, al pop, a les melodies, o sigui, els musicals van quedar allà.
Mm-hmm. Estem escoltant aquest tamarro, aquest amb dos, que m'han dit que la vas crear en 4 dies.
Sí.
És una barbaritat, això.
És una borrada, sí. La veritat és que sí, és bastant absurd, però sí, vull dir... El perquè, bàsicament, és perquè tenim el gran monstre, eh? Ara potser tornem una mica al debat que teníem abans. Tenim el gran monstre, que és Spotify, no? I aquestes plataformes digitals, i aquesta...
Sempre dic que les entrevistes afegeixen molt, molt, molt de caràcter de les pauses publicitàries.
Sí.
Hem tingut un debat sobre la indústria musical que ha estat meravellós. Però meravellós, de veritat.
No. De fet, el podríem haver portat a l'antena, no? Exacte. Podríem haver sentat aquí tots. Doncs sí, no, és això. Hi ha aquest monstre ineludible, que són les plataformes digitals, i s'han d'alimentar. Llavors, una mica sí que estàs com bastant pendent de anar traient cançons amb certa regularitat, no? I, clar, un té el seu dia a dia, un té les seves coses, un té les seves tasques, i al final el temps és el que és. I, inevitablement, doncs, acabes fent la música, l'acabes fent en el temps que et queda, i si et queden 4 dies, et queden 4 dies, i a mi, en aquest cas, em queden 4 dies, i en 4 dies va sortir aquest temilla.
En què t'inspires durant la creació del disc?
En vivències. En aquest disc ha sigut absolutament vivències meves. Vivències de relacions que he tingut, vivències, doncs, això, parts de relacions, algunes relacions que m'han impactat més en unes parts de la relació, altres que m'han impactat més en altres parts, i d'experiències, doncs, una mica el processament, no? La digestió de totes aquestes experiències acaba donant com a fruit, doncs, aquesta història que hem escrit aquí en aquest àlbum.
Si hem de parlar de la vivència d'Adrian Broadway, que avui ens presenta el seu segon disc, aquest Enamorat, també hem de parlar una mica del primer disc de síntesi auditiva que vas treure el 2022. Era un disc autoeditat en castellà, influenciat pel pop d'autor. Totalment diferent aquest segon, no?
Absolutament, sí.
Això has buscat? És a dir, vols no ser encasillat en el món de la música?
Potser no era conscient, i potser d'una forma inconscient sí que al final, però bueno, jo tampoc no hi penso molt. Sí que per mi va ser més un procés vital, no? Una evolució inevitable també de la meva persona, de gustos que van variant, estigmes que et vas traient i prejudicis que et vas traient de sobre, i per què no això que m'està divertint i m'està agradant, i potser aquesta llengua que al cap i al fi és la meva llengua materna, doncs per què no la puc explorar, no? Llavors és això, vull dir, no tant algú pensat de dir, ostres, doncs vaig a trencar perquè així s'interpreti que tal i qual, no, simplement un procés natural i d'un gust, i jo crec que la vida mateixa és això, canvis i nous paradigmes i noves etapes.
Em sembla que estàs treballant relacionat amb aquest disc en un projecte audiovisual, pot ser?
Ostres, estem aquí, sí.
No. Estem informats, som un mitjà de comunicació.
Mare meva, això... Que fort. Doncs sí.
Com va això?
Doncs anem a tope, vale? Ara estem viento un pop a toda vela, estem treballant molt, estem fent una pel·lícula.
Una pel·lícula?
Estem fent una pel·lícula. Estem fent una pel·lícula que acompanyarà el disc.
Uau!
Sí, és bastant random. És una pel·lícula, és un mig, no és una pel·lícula sencera, no és un llargmetratge, és un mig, però sí, ara l'estem treballant, i la idea és estrenar-la, diria que a finals de... principis de juliol, però bueno, això ho hem d'acabar de veure. Primer que estigui la peça, l'estem treballant, i el cap i a la fi és portar a la pantalla aquest àlbum i aquesta història.
Un àlbum que sona així.
Els crèdits, al final de la història, portaré a la memòria les nostres històries, i és que sempre et recordaré. T'he guardat a dintre d'un tape. Ei, sempre seràs la meva babe. Ei, i mai he estat tan boig per ningú.
Jo que sóc un boig de la música, m'encanta el món musical, però no hi acabo d'entendre. Et preguntaré l'estil, perquè si a mi em preguntessin l'estil d'Adrian Broadway en aquest disc, diria que és música d'estiu.
Música d'estiu? Bueno, jo crec que sí. Sí, sí, sí. Veu una mica, no?, també d'aquest so una mica més fresc, una mica més estiuenc. Però jo, al cap i a la fi, per mi la sonoritat és retro. Jo és amb el gran paraigües que volia que envoltés aquest disc. És retro. I a partir d'aquí sí que el que m'ha agradat molt és portar-lo i estirar-lo cap a llocs bastant inhòspits, com la bachata, el reggaeton, el drum and bass, gèneres que aparentment no tenen res a veure amb el retro, però que en si el repte d'encaixar-los i de fer-los funcionar, ostres, donava com a resultat algo molt curiós i molt interessant, crec.
Canvia l'estil musical, canvien l'idioma a l'hora de fer la música i també canvia, ara que em parlaves de paraigües, el primer disc va ser autoeditat, aquest segon has treballat amb un 98. Com ha anat tot això?
98, doncs un plaer. Tenim aquí el Xavi, el Jordi i la Montse, que estem colze a colze treballant cada dia, doncs això, perquè les coses tirin endavant, la música se senti i s'escolti, i un plaer, la veritat. Ja portàvem història. Jo amb un 98 havíem tingut ja converses al principi de jo començar a fer música. El que passa que per aquell llavors al final no vam acabar tancant res i mira, al final la vida ens ha tornat a juntar i aquí estem a tope treballant.
Ara que em deies al principi de fer música, tu pots viure de la música ara mateix?
Ara mateix no.
Només de la música?
No, ni molt menys. No, ara mateix encara no.
Encara és que ho pretens, eh?
Sí, bàsicament, sí, la il·lusió, la il·lusió, l'esperança i l'objectiu és aquest. Jo sé que la música sé que és el tòpic més suat i més cliché que pot dir un artista, però bueno, és que és així. Al cap i a la fi, jo sé que he vingut a aquest planeta a fotre música, jo sé que és el que jo vull fer, sé que és el que se'm dona bé, és la meva vocació, i sé que és el que em surt de l'esperit cada dia que m'aixeco, és el que tinc al cap cada dia que m'aixeco, és el que tinc al cap cada dia quan me'n vaig a dormir. Vivo, visc i respiro per la música, llavors tot el que no sigui això serà quedar-me curt en aquesta vida, però bueno, que també ho entomarem perfectament, però bueno, sí, l'objectiu el tinc claríssim.
Aquest programa és un programa on posem molt el focus sobre la cultura i la música, evidentment que és cultura. Vivim en un país on se'ls hi posen massa difícils, als artistes, les coses?
Però des del principi. És a dir, jo crec que vivim en un país que ja des d'un inici, quan ets jove i quan ets petit i t'estàs començant a formar, la cultura no és com aquella cosa que tu dius, sí, puc fer una carrera d'això. Ah, tu espera, que puc ser escultor, saps? I dedicar-m'hi, saps? No, jo a mi amb la música, a mi mateix em va passar. Jo la música la vaig començar a fer en sèrio, o sigui, aquest projecte l'engego amb 25 anys. O sigui, amb 25 anys engego aquest projecte. Clar, jo estava amb 18 a l'institut, fent la selectivitat, i jo ni pensava i ni m'imaginava que la música podia ser una carrera, que podia ser algo que et podia donar diners. O sigui, és que no contemplava. Jo tenia tan ficat dins del cap que no, hem de fer una carrera i has de tal. Clar, tot això, hòstia, queda rellegat a un segon pla. Jo crec que si no tens una família, una mica, que sàpiga que, bueno, que es pot fer una carrera això, que et pugui orientar cap aquí, moltes vegades és complicat, i en el meu cas ho va ser. Llavors...
5 de juny, el Llantiol, que ens estrenes aquest disc meravellós, aquest Enamorat en directe. Tenim més dates, ja o no?
Tancades no, el que passa que aquest estiu estarem rodant.
Sí, eh?
Ja tenim cosetes parlades i tal, estem acabant de fixar les dates, però sí, tindrem diversos concerts, els anirem anunciant a l'Instagram, Adrian Broadway, allà és el landing page d'avui en dia, i allà anirem anunciant tot, i sí, hi ha moviment aquest estiu, molt content, la veritat, molt content.
Que bé, que bé. Si et pregunto per propers projectes, perquè hi ha músics que treuen un disc i el cap no els hi para mai, i diuen allò de jo ja he tret, però és que ja estic pensant en el següent, i hi ha altres artistes que em diuen no, jo acabo de treure el disc, vull gaudir molt d'aquest disc i ja vindrà el que hagi de venir. De quins ets?
Tinc sis àlbums fets.
Com? Sí. Xavi, tenim feina, eh?
Sí. Ja mira el Xavi ja amb cara de no sé on fotrem tota aquesta promo, on la fotrem, amb tants àlbums.
Mira, em permetràs, eh? Perquè no ho he fet mai encara. Però ja fa temps que ens coneixem i jo sé que si li pregunto em dirà que no, però jo sé que si faig. Xavi Canet, què tal? Molt bon dia.
Epa! Molt bon dia. Això sí que és un assalto. En tota regla. Quina por ara, quina pregunta.
No, mira, res. Farem una petita pinzellada perquè em ve molt, molt de gust, però prometo que un altre dia aquí l'estudi Parlarem abastament d'això. Xavi, com està la indústria musical?
Canviant. La veritat és que són etapes i ens hem d'anar adaptant constantment. Jo sempre dic el mateix. Jo porto en la indústria musical... Aquest any farà 31 anys i he passat del vinil al clic, com deia abans, i hem d'estar aprenent constantment. Ara tema algoritmes, tema xarxes, tema plataformes, quan abans eren discos físics, CDs, casets... Bé, però... Gaudint. Si no gaudíssim d'aquesta feina, seria complicat. Però la indústria està, doncs això, modelant-se, i a més que jo crec que és possiblement una de les indústries culturals que més ha canviat amb els seus formats en pocs anys, no? I això és l'adaptació constant.
Però fer-ho evident, abans, Xavi, em deies, has de mirar una sèrie.
Sí, jo recomano molt, als que us agrada tot el tema de les plataformes i tal, a Netflix, La Playlist. És la història de com es va crear i fundar Spotify, amb totes les seves coses i els seus intríngulis de sèrie, però que basada en la realitat. Interessant.
Ja no et molesto més, Xavi, però sí que és veritat que, com que sempre els artistes que el Xavi ens diu... Vagos, portaré-nos aquí. Nosaltres li comprem de seguida perquè sabem de la qualitat musical de 1,98 i d'en Xavi Canet. Saps que m'agrada entrar molt al fons del treball que hi ha darrere un disc, abans en parlàvem amb l'Adrien. Com que sempre els hi preguntem amb ells com ha estat treballar amb la discogràfica, ho farem al revés avui també, que m'agrada això. Com ha estat treballar amb l'Adrien?
Molt fàcil. És que la veritat és que s'agraeix quan tens gent que viu amb aquesta passió, que ho gaudeix, que s'hi posa, i el que t'està dient i us ha estat explicant fins ara és cert, és a dir... Amb aquesta passió que ell transmet, a nosaltres ens ho posa molt fàcil, perquè al final nosaltres necessitem de que ells... nosaltres us venim a vosaltres a presentar els seus projectes musicals, però necessitem també que ells empenyin. I l'Adrien és un d'aquests que empeny i empeny fort. I ens apreta, molt, i nosaltres encantats de que ho faci.
Ja em riu.
Ho hem de tirar endavant, això, Xavi.
No queda una altra.
Hem de tirar endavant com sí, tio.
Però la veritat, i et dic una cosa, i amb confiança, i que no ens escolta ningú.
Ara, ens no espero que sí, eh?
No, sí, ja sé. Ara que no hi ha ningú.
Tira.
Ens escolta molta gent, ho sabem. Per això venim a presentar els projectes, si no, no vindríem. Ara no sé què anava a dir. Bueno, no, vull dir que gaudeixes quan algú que és bona gent i que, a més, té aquesta passió, li vagi bé, és una de les satisfaccions més grans que et dona aquesta feina.
Voleu veure com és de bona gent l'Adrien Broadway i voleu veure com empeny cap endavant? Fàcil. 5 de juny, al Teatre Llantioli, seguiu la pista aquest estiu i escoltareu tamacles, de veritat, com aquest que ara deixarem. Adrien, ha estat un plaer parlar amb tu de música. De veritat, torna quan vulguis.
El plaer ha sigut meu, Joan.
I torna quan tinguis el projecte aquest de la pel·lícula. Això m'ha interessat molt, eh?
Tornarem.
I en parlarem.
Tornarem.
Xavi, gràcies.
A vosaltres.
Anem a fer un Miami Ride. La ruta per la costa on. La nit està encesa i ara crec. A dir res, però oh mai ha arribat el moment, i és que jo mai m'he atrevit a dir res, però oh mai provaré el caramel. Baby, jo t'ho canto perquè m'encantes. Baby, jo no ballo si tu no balles amb mi. Hey. Baby, jo t'ho penso perquè m'atrapes. Baby, si em llenço, diguem si saltes amb mi. Tothom ens mira, però jo estic amb tu. I ara no et puc perdre. Vull fer-te l'amor a la llum del neon, la finestra oberta. Baby, jo t'ho canto perquè m'encantes. Baby, jo no ballo si tu no balles amb mi. Baby, jo t'ho penso perquè m'atrapes. Baby, si em llenço
Ràdio Estel.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Cinema amb Víctor Rodrigo.
Rodrigo!
Hola!
Què tal?
Bon dia.
Com hem començat? No sé com.
Sembla com que com a vegades fem pública com si ens truquéssim una tarda, saps? Rodrigo! Què tal? Com estem? Bon dia. Bona tarda, o el que sigui.
Uau!
Què tal? Com estàs?
Bé, home.
Sí?
Setmana de cinema?
Ja has anat al Primavera?
No.
Aquí al de cine, doncs.
Hi ha coses impagables.
Molt ben dit. És que, bueno, un altre dia parlarem d'això, perquè tampoc ens deixen entrar.
Al final. Hi ha coses impagables i el dia abans de pensar...
Però les escoltes igual, perquè a 300 quilòmetres pots escoltar els bafles.
És així.
Sí, jo que sóc de Sant Martí ja ni t'explico.
Hi ha un dia de pensar si anava algun dia des del Primavera o no, i ja em vaig comprar una entrada per un concert de novembre.
Uf.
I és l'entrada de l'any. Ja t'ho
puc dir. I ja està. Fins aquí el consum musical. No?
Fila 5.
No el consum musical, el consum...
Xanferta Rabieta.
Festival. Què, va?
Fila 5, Gran Teatre del Liceu, Ludovico Einaudi.
Molt bé.
8 de novembre.
Molt bé. Doncs vés-te a buscar una altra secció. Que ho
sàpies.
Em aniré a tocar el piano.
Ai.
Què? De què parlem?
Vols...
Comencem amb la banda sonora?
Vinga. Ui, està, ui, que estàs content. Tira, tira.
Sona una mica com si estigués rebregant paper, però...
Sí, no, clar.
Sona,
no,
ha de sonar així antic.
Sí, la cançó la conec.
Sí?
Sí.
I la pel·lícula?
Segurament també, i no l'estic situant. Podem tornar a escoltar? Te la puc cantar, si vols. Na, 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 na.
Pensava que l'enganxaria. Sí, no. Pensava que l'enganxaria.
És que sé quina és.
Ah, que l'he enganxat.
Sé quina és.
Ah, quan passen aquestes coses ho celebrem, eh?
No. És d'aquelles que trauré.
És preciosa.
Sé quina és. I no m'està sortint.
És una pel·lícula culta. I crec que no és d'aquest segle, però quan vam saltar...
Memòries d'Àfrica.
No. Però... Sí, ara acabes de dir, com si jo et dic... Defineix-me un jugador del Barça i em dius Cristiano Ronaldo.
Uau.
Sí. Xipa i la terra.
Tangent, eh?
Sí, sí. Però crec que es reivindica poc en l'actualitat. També perquè és una pel·lícula molt llarga. És d'una temàtica que agraden molt altres pel·lícules.
Quina ràbia quan em sé la banda sonora de Pea. Et juro que te la podria cantar tota.
Estic convençut.
I no m'està venint al cap a on pertany. I ara hi torna. Això és Ennio Morricone, això per començar.
Molt bé.
Això per començar.
Estudiat, eh?
Això és Érase una vez América.
Bravo!
Víctor Rodrigo, que ja no riu tant.
No, però a mi, quan et faig suar i ho treus, és maco, eh?
Em diu José Matosas. Bueno, portes 10 minuts, eh?
Sí, no.
No és tan fàcil,
aquesta,
eh?
Aquesta secció era Ràdio 4, ja.
Pots que...
I en aquest moment sona...
Ah, que content que estic, sisplau, perquè ai, és que em fa... saps la ràbia que fa quan saps quina és?
Sí, sí, sí. Però aquí és veritat que aquesta pel·lícula, Eres una vez en América,
sí,
de Sergio Leone,
sí,
és un tros de pel·lícula, és una pel·lícula de culte, és una pel·lícula de 3 hores i mitja, amb la versió extendida són 4 i
pico. Sí, sí, i no t'avorreixo.
Però com la temàtica màfia, més els anys 90 després Scorsese, saltes després a l'etapa moderna i com que no acaba de ningú arribar a aquell punt de culte als 90, 80, fins i tot més enrere. Una pel·lícula amb pèl oblidada.
Estic molt d'acord.
I fins i tot, si fas un paral·lelisme, et faré ara un altre paral·lelisme dels meus, com si fossin cosines germanes, com existeix The Irishman...
Ah, no, val.
Però com existeix The Irishman, que també és molt llarga, és de l'Scorsese, però és moderna i és Netflix,
sí,
no encaixa. Perquè hi ha gent que diu, ah, la pel·li de màfia és llarga, The Irishman. Per això la gent modern, ara, amb la memòria curta, però tothom que sap de cinema... La pel·lícula llarga de mafiosos...
Absolutament.
És aquesta.
Absolutament, jo crec que...
És una pel·lícula que ha envellit bé menys un parell de temàtiques evidents que formen part de la pel·lícula, però ningú aixecarà Sergio Leone...
No, i tot i així.
De banalització d'una de les coses que passen a la pel·lícula.
Clar, clar, clar. A mi quan em deies cosina germana i et deia Uno de los Nuestros, t'ho dic perquè Uno de los Nuestros em transporta molt a Érase una vez a Amèrica, perquè...
Els flashbacks.
Jo crec que és... No, crec que és escenes còmiques a part, que en són moltes, a Uno de los Nuestros, eh? Jo crec que és un gran homenatge al món de la màfia. I el món de la màfia, entès com a grans pel·liculots, comença amb aquesta pel·lícula.
Jo crec que una de les persones que més sap de cinema d'aquest país... I se'l reivindicarà d'aquí uns anys i és un dels millors crítics que té, que tenim. No. Que és l'Alejandro Calvo.
Sí.
I sempre li agrada molt fer servir el concepte dels westerns urbans. Si existeix un western mafiós, és Érase una vez en América.
Absolutament.
Per
absolutament.
Per com Leone, de... evidentment Leone, que ve del western, però sí, també el punt de com s'explica la història, de com es narra la infantesa, l'adultesa, quan ets vell, els flashbacks, com intercales, l'ambientació, la música, evidentment Morricone, com t'acompanya, que els dos venen del western, crec que no hi ha pel·lícula que s'aproximi més a això, perquè Scorsese és un mestre, però més del thriller. I no
és
entens
més
el...
negre, Scorsese.
Clar, no, però no el thriller americà modern, sinó el thriller del 70, el new cinema, el new Hollywood.
Jo crec que Scorsese també inventa una
mica...
I
és ultraviolent,
sí,
Scorsese.
Però jo crec que també inventa una mica seguint un pèl... Leone, és l'espagueti thriller.
Sí.
És una mica això, eh?
A l'americana.
Sí, sí,
podríem dir a l'americana.
Sí.
Perquè ell aconsegueix entrar més al punt... Ito a l'americà, però en canvi Leone és més l'italo i l'americà és el paisatge.
Sí, 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 sí.
I això és increïble. I quin és el lligam entre tots dos? Robert De Niro.
Sí, sí, clar. Clar, clar, clar. Per cert, això, banda sonora estupendíssima, meravellosa, dolcíssima del gran Ennio Morricone. Jo crec que no hi ha cap com ell.
Però crec que és una pel·lícula difícil, eh? És una escena d'Amèrica. És una pel·lícula difícil tant de no veure-la, sinó introduir-te.
Sí.
Perquè jo,
sí,
que malalt de cine ho soc una estona...
No, no és una pel·lícula de diumenge.
No, no, exacte. Però el meu pare em va traiar amb aquesta pel·lícula des de que jo era adolescent i em va costar molts anys veure-la. Però no per dir no tinc ganes, sinó perquè sabia que era com un repte, és llarga, és densa, molts personatges, i que tenia com un punt com totèmic.
Sí, 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 sí.
Doncs es fa difícil. Com alguns westerns. Per això faig aquest lligam, saps?
Sí, sí, sí.
Però vaja, parlant de westerns, avui...
Què?
Fa anys una gran persona. Un gran cineasta
jo
que
crec,
ha envellit
jo crec que un
molt
gran,
malament.
Jo crec que un gran cineasta.
Però ha envellit molt malament.
Sí.
Gran persona dins de la indústria del cinema. Personalment no el conec.
Bueno,
no crec que el conegui.
Republicà amb armes,
sí,
és el que et vull dir.
Però avui fa 94 anys Clint Eastwood.
És una meravella.
Però no són 94 anys en el sentit de... Ostres, és el germà perdut de Kirk Douglas.
Sí. L'has vist les darreres imatges de Clint Eastwood?
Ei, està rodant.
Però està fatal.
Sí, però està rodant. I riu, i està a peu, i ell està mirant les càmeres.
És bèstia, eh?
És molt bèstia.
Jo no sé, aquesta gent... No sé.
Però tu el veus amb 60 anys i dius, ja té 90. Tu el veus ara i dius, vale, no.
150.
Ara és Albus Dumbledore. Però aquest 2024 estrenarà pel·lícula.
Sí, sí, estrenarà pel·lícula.
Que porta un nom estranyíssim, que és jurat... com hashtag número 2, de moment, juror hashtag 2, que és una, que el protagonista la protagonitza el Nicholas Hoult, que és l'exparella de la Jennifer Lawrence,
sí, senyor,
i que ha protagonitzat algunes pel·lis una mica estranyes últimament, però es veu que és una espècie de thriller sobre un jurat que ha de participar en un judici, m'havia dit, allò dels jurats populars als Estats Units,
Avui és
i
el dia.
sense... Sí. I ell, sense saber-ho, està implicat en l'assassinat de la víctima. I llavors, aquesta és com la premissa de Clint Eastwood, que em sembla una cosa molt estranya, perquè crec que intentarà fer una mica un últim coletazo, perquè les últimes pel·lícules són infames, de Clint Eastwood. Però infames, eh?
Sí?
Dolentes. Però dolentes a ràbia.
Aviam.
La del tren de París... Sí. Dels marines,
sí, sí, sí.
Allò és infumable.
Sí. Sí.
La mula és dolentíssima.
Sí, la mula és... per mi és...
Uf, té tres o quatre.
La vaig anar a veure...
Que són la mateixa pel·lícula, repetint-se una i altra vegada, que és La frontera amb Mèxic, un senyor molt gran...
Jo la mula la vaig anar a veure amb una gran esperança.
No, no.
I em va decepcionar.
Jo es veia molt, que no...
Molt.
No funcionava.
Aviam, dues coses respecte a tot això. La primera, jo crec que... Clint Eastwood des de... No, ho farem al revés, va, ho farem més maco. En direcció, per mi, Clint Eastwood fa dos meravelles.
Només dos?
No, en fa més, òbviament, però vull dir que fa dos meravelles absolutament implacables, com són Million Dollar Baby i Gran Torino.
Veus? Jo aquí dissenteixo.
De la segona?
De les dues.
De les dues?
Si jo s'hi poso per davant dues... Són Sin Perdón i Mystic River.
Clar, Mystic River, és veritat. Mystic River. Mira, no la recordava.
Però que Mystic River és, per mi... És...
Mystic River és el top 1 de Clint Eastwood.
Crec que Gran Torino és molt mediàtica. Crec que Gran Torino funciona molt. Però Mystic River és la seva obra magna de principis del segle XXI. Però 100%, eh?
Estic molt d'acord.
És una bestialitat. I Sean Penn, que tampoc és que sigui santo de nuestra devoción, però fa un
paper. A mi m'agrada, eh?
Fa un papelón.
Segurament...
Jo crec que és la seva... La pel·lícula, o sigui...
Sí.
Més rodona...
Sí, sí, sí.
De les,
sí, sí,
de les modernes...
Estem d'acord.
Que agradin. I reivindicar molt Cartes des d'Iwo Jima i salvar i Banderes de Nostres Padres.
També.
Sí, això, allò sí que... I allò és un exercici molt original d'explicar una història que ja s'ha relatat mil vegades al cinema... des d'una altra perspectiva. I això se li ha de donar a Clint Eastwood.
I la segona, Clint Eastwood... no sé com dir-ho, perquè sí, ho ha estat, i és reconegut com una de les grans figures de Hollywood, però... Per quan un homenatge des del món de Hollywood a Clint Eastwood? O esperem que ja no hi sigui?
No, ja...
Again.
Com ja li van fer l'American Film Institute, sí, l'homenatge en vida i tot això, però un dels errors, crec, és que l'escenari més mediàtic de Hollywood és els Oscars. Per molt que ells es creguin que tenen altres aparadors, el que reconeix tothom és els Oscars. Doncs jo no he vist... Com s'està fent molt ara, de tal aniversari, apareixen aquí X persones. O en grans festivals, jo crec que la seva figura política tira molt enrere molta gent, les seves declaracions tiren enrere moltíssima altra gent, i que al final, sent molt injustos i molt cruels, estan esperant a que es mori.
És així.
Perquè és així.
Sí, sí, és així.
I a grans festivals no el convidaran, perquè Clint Eastwood tampoc és que hagi sigut un gran defensor dels festivals internacionals. Defensor no en el sentit de l'obra cinematogràfica, sinó de donar molt peu a estar per allà i disfrutar-ho, com ho ha sigut un Scorsese o així directors americans, pues, el mateix Coppola, que estava a Cannes, o George Lucas. Però amb Clint Eastwood jo ho veig per aquí. Tot i això, crec que serà difícil intentar fer un gran homenatge a Clint Eastwood que no quedi el regust com ara l'estem fent. S'ha mort, però...
Yeah, yeah.
Ara mateix està mort, que ningú s'espanti.
No.
Però en el moment que passi, què ens hem passat? Quan fa de Gran Torino?
No sé, ni do, ja.
Clar, però és que en res serà el 20 anys.
Sí.
Llavors, bueno, si estem fent aquí a vegades certs aniversaris per certes coses... Però bueno, això li passarà a Tarantino també, perquè els Oscars també el posaran de volta i mitja.
Com que sé que ets un amant afèrrim del cinema, parlem de la segona qüestió.
Vale.
Sé que t'agrada.
És una cosa que m'ha agradat molt, i a mi m'agrada molt Berlín, que és una que sí, sembla utòpic, però al final cadascú té les seves capitals europees, que és el punt de la supervivència a les sales de cinema. Contra els voltors immobiliaris...
Tamassuki,
Que això, evidentment, aquí a Barcelona ens passa...
Mira
cada cantonada.
Mira el Comèdia.
A cada cantonada, mira el Comèdia.
Comèdia, per cert, que ja està aprovat, que serà un museu de la Thyssen,
Sí.
Serà un museu de la Thyssen previst per el 2000... Va per llarg, Per molt llarg, la cosa,
És que ja se'l poden menjar, o sigui, que el gaudeixin al costat de la Massimo Dutti i que disfrutin. És vergonyós, però no com ha passat a la sala més antiga de cinema d'Alemanya, la Movimiento, que...
Movimienten.
Wow. S'ha quedat una mica estrany, això. Semblem fent acudits tu i jo, Tarantino, a Matisse Bastardos. Una parella ha decidit plantar literalment cara als immobiliaris, posar ells els diners i el que faci falta per mantenir aquella sala viva.
Boníssim.
Llavors, al final,
boníssim,
és un punt romàntic d'aquesta espècie com de filantropia per la cultura, però en quina situació estem per veure'ns abocats a que si no tens diners i no hi ha una persona que està disposada a literalment perdre els diners, allò et ve un voltor immobiliari i munta un hotel allà. Perquè sí, la idea era fer un bloc de pisos turístics.
Tal qual.
Que crec que a Berlín no en falten. I aquí tampoc, i en les grans ciutats tampoc. Però potser a l'art de cinema sí. Bueno, com per intentar extrapolar-ho, Joan?
Sí.
No et dic a Madrid, jo et dic a Barcelona.
Escolta, com tenim les estrenes aquesta setmana?
Aquesta setmana, complicat.
Ui.
Et seré sincer. Portem unes... Jo et podria portar pel·lícules, i hi ha algunes que podríem debatre-les i discutir-les, però crec que no són, i seré sincer, i qui em vulgui matar els distribuïdors, que em mati, però no són d'un públic altament generalista, com per anar portant molta gent a les sales de cinema, competint, per exemple, com vam tenir la setmana passada, amb Mad Max. És complicat. Però sí que aquest divendres, avui, s'estrenava una de les que es considerava més esperades dins del món, una altra temàtica que també hem parlat molt tu i jo, del biopic.
Estic
de les biografies.
Estic esperant-la molt, aquesta,
Llavors...
Em sembla que van durar un xasco important.
L'estrena és aquesta.
I want people to hear my voice. No, no, no. And just forget their troubles for 5 minutes. Do you know what girl power means to me? Sarah Bourne, Lauryn Hill. You need to know this. I ain't no Spice Girl.
És Back to Black,
el
biopic d'Amy Winehouse.
Per mi massa d'hora, ja t'ho dic ara.
Pot ser.
Jo crec que sí.
Però donades també les circumstàncies que hem parlat altres vegades de com està ara mateix la producció, és el moment que funcionin una mica. Però hi ha dos elements. El primer, em sembla una pel·lícula fallida. Em sap molt greu dir-ho. I jo esperava molt perquè és una directora qui dirigeix la pel·lícula, la Sam Taylor Johnson. És a dir, no hi ha una perspectiva d'un home que ja hem vist moltes altres vegades, que això sol ser un punt diferencial en negatiu.
Sí.
I l'altre és que competia, desgraciadament, amb el documental d'Amy.
Ja, clar.
Llavors...
Que és boníssim, eh?
És boníssim. Que van als Oscars.
És una meravella, sí.
El problema és que és una pel·lícula que es queda molt a mitges, només explicant-nos... Vale, sí, la seva parella era molt tòxic i és el problema per la qual ella acaba tenint una sobredosi i morint. Adeu. No hi ha més.
Punt.
O sigui, hi ha un punt de...
Hi ha molt més darrere
de
la història.
Per això hi ha un punt de... Sí, anem travessant moments de la seva vida i tal, però et dona la sensació que estàs veient com una espècie, no de caracterització, sinó, saps com aquells documentals del Canal Història que t'explicaven coses i
Wow.
hi havia un punt de ficció darrere amb actors i tal?
Sí.
Aquest punt. Llavors, sí que hi ha un punt d'actuació musical, de com intent de culte a la persona, però tu al final, al fil de la pel·lícula, no t'enganxa. A no ser que tu siguis un ultraapassionat d'Amy Winehouse i vulguis veure una interpretació, perquè la Marisa Vela, que és una actriu prou desconeguda, perquè va sortir a Barbie i fa la terciària i quaternària en aquella pel·lícula, ho fa prou bé, però no és un biopic que es mereixi Amy Winehouse. I potser és el que has dit tu, que és una cosa que no he plantejat jo, que és massa d'hora.
Jo crec que és massa d'hora.
Perquè, vale, que, és, que evidentment és una persona que ja ha mort, no pot passar com amb Rocketman, per exemple, amb Elton John, però podries fer des d'una altra perspectiva, com Bohemian Rhapsody, amb Freddie Mercury, que la proposta sigui molt més atractiva. La història ja t'ho dona, però que la proposta cinematogràfica al final, en aquesta espècie de biografies cinematogràfiques, valgui la redundància, és molt important. Perquè, si no, estàs perdent la força que té un personatge com la Winehouse, les seves cançons i, al final, la seva tragèdia. I et queda en un intent. I per mi aquesta pel·lícula és un intent. I em sap molt greu.
No és quina pena.
Que després cadascú faci les seves valoracions i que potser considerarà que l'ha convençut o que és una pel·lícula que pot ser d'estona i de passar-ho bé. Però per mi jo esperava gaudir o almenys donar-me un producte com és Bohemian Rhapsody, que és entretingut, encara que passi de puntetes en molts dels temes que tu i jo...
Em va decebre, eh?
Però al final, a que és una pel·lícula que la comences a veure i quan l'acabes tu has gaudit veient-la almenys en la presentació. Que t'agrada l'estil. Amb aquesta no. Tu pots gaudir. Amb l'última mitja hora de Bohemian Rhapsody...
Sí, home...
Pots gaudir.
Sí.
Amb com produeixen les cançons, ho pots gaudir.
És el, aquí no. L'última mitja hora és el concert.
Aquí no.
Per tant, el Live Aid, per tant... Sí, clar, que gaudeixes. Aquí ni això.
És que hi ha moments musicals, sí, però és que... No. Per mi és la proposta. La proposta està a mitges. És
Uau.
Tant en... És que no hi ha un element concret, és la cinematografia, saps?
És que jo quan vaig saber que hi havia pel·lícula biòpic d'Amy Winehouse, creia que era tan fàcil caure en la tonteria d'agafar una actriu bona o dolenta, posar-li un monyo molt gros i dir, au...
Ei, però,
I m'estàs portant cap aquí i em sap molt greu.
Ja m'has fet pensar, s'ha quedat tan a mitges igual que el biòpic de Bob Marley, que s'ha estrenat aquest any. Veus?
Biopic de
I estem
Marley,
esperant vaig, el de Marvin Gaye.
Vaig... Uau. Compte aquí, eh? Estem tocant figures importantíssimes del món de la música i Déu-n'hi-do com les estan tocant.
Per això et dic.
Biopic de Marley.
Què?
Vaig durar mitja hora de pel·lícula. Vaig durar mitja hora de pel·lícula.
Està ben caracteritzat, hi ha,
el que vulguis, però no
hi ha una idea, hi ha, etcètera, però és que no s'aguanta per enlloc, no. Perquè la proposta és a mitges.
És errònia.
No vull dir que sigui dolenta, no, però es queda a mitges, perquè hi ha una intenció, però la intenció no convenç, perquè ja has vist biopics que funcionen molt.
Sí.
I no els pots copiar, és evident que no els pots copiar, però has d'agafar una proposta que s'adapti a la història, sigui positiva o negativa, del personatge que estàs fent la biografia. Si no, se't queda això de, ah, sí, molt bé, molt bona promo, que la gent vagi i surti allà dient, però per què he vist això? Jo vull veure un documental.
Sí.
Si no.
Va així.
I ja està, no hi ha més estrenes, Joan. O sigui, tot l'altre és que ni les plataformes, eh? Tot és sèries. Així estem.
Anem a l'efemèride?
Per favor.
M'agrada molt perquè l'altre dia anava vestit de... Què està passant? Acaba d'arribar Marc Andreu. Xato, t'esperes, que hem arribat tard.
Està picat per la finestra.
T'esperes, que hem arribat tard. Què anava a dir?
Algú anava disfressat.
Jo.
Ah, és veritat.
El Rafa em va dir, nen, que vas de Martin McFly avui. I sí.
Doncs mira... Era una data que no podia deixar escapar, perquè és veritat que el programa la setmana passada el vam fer divendres, que era 24 de maig, i el 25 de maig és una data, una efemèride, un milestone, molt important en el cinema. Per què? Perquè en diferents anys, però el mateix dia, que és 25 de maig, s'estrenen.
Sí,
l'any 77, Star Wars, la primera. L'any 79, Alien, la primera. L'any 83, Star Wars, El retorn del Jedi, la tercera. I l'any 90, Regreso al futuro 3. Totes aquestes s'han estrenat en 25 de maig.
Estic a punt... Hola. Hola.
Sanauja. Se podríem dir que és el dia Sanauja.
Estic a punt, estic a punt de tenir un mini...
Infarts?
Mini infart o mini orgasme?
És que he escoltat ara la banda sonora i dic, home, crio, me'l Rafa, sisplau.
Alan Silvestri.
Que va ser l'altre dia el que... No, però... va ser ell el que em va dir, ets Marty McFly.
És que venia completament, excepte perquè té barba i...
Venia amb patint, no té... també? Volava.
No, li vaig dir que li faltava l'aeropatint. Però venia amb la samarreta vermella, que es passa tota la segona pel·lícula amb la samarreta vermella. Sí.
O les Nike li falten?
Les Nike se les va posar, aposta, se les va posar. El texà anava de Marty McFly total, i per alçada també encaixa prou. Sí, sí.
Tu no vas veure perquè no tens Instagram, però vaig penjar una foto d'Instagram així.
Ah, bueno, clar, mirant l'hora, no?
Mira, llavors jo sóc el Doc, no? Perquè estic com una regadera.
Està ocupat. Tu pots ser... No, tu pots ser Einstein. Einstein o Copérnico. Exacte, ja està. Einstein o Copérnico.
Perquè sempre surto...
Einstein és el primer viatger del temps.
Exacte. Sí. I no diu ni una paraula, no fa aclaracions la premsa.
Un minuto hacia el futuro.
Exacte. Jo m'he de donar-nos el de L'Oreal.
No, però ara us dic una cosa.
No, una cosa que no puc dir a te aire després.
Avila.
Víctor, Joan, Regreso al futuro. O sigui, per mi és una obra mestra.
És la tercera, la que s'estrena en 90. Una pel·lícula molt poc reivindicada i és puríssima.
És fantàstica. Mira, per mi Regreso... Jo la vaig veure al cinema, xaval. Regreso al futuro 3.
Jo tenia menys 5.
Jo tenia 10. Jo tenia 10, val? I vaig anar al cinema a veure... Només aquesta, les anteriors no vaig anar al cinema. Però, bueno, Regreso al futuro 1 per mi és la pel·lícula perfecta, sense fissures. És meravellosa, absolutament, de principi a fi. Tot i que el tema, que va ser refusat per molts estudis, aquest petit insinuació d'incest, no?, de la mare que s'enamora del fill...
No va agradar gens.
No va agradar gens. I no obstant, quan tu veus... I quan veus la pel·lícula, funciona i no t'escandalitza, no? És com una cosa com molt natural, perquè ell ho refusa sempre.
Però és que no té cap sentit. No té cap sentit. És la gràcia perquè té parentesc amb el pare.
La 2 és la paranoia màxima absoluta.
És la millor.
Sí.
La 2 és increïble, amb el Biff que roba la màquina del
Donald Trump.
I canvia el futur i tal. Exacte, Donald Trump, no? És l'imperi del Biffco, el Biffco allà. Exacte. I quan tornen a l'any... O sigui, el tema de tornar a la primera pel·lícula em sembla absolutament...
És brutal.
És meravellós.
Això sí, té de científic el que tu i jo ara...
No, ja ho sé.
Trenquem l'àtom.
No, perquè és, de fet, en The Big Bang Theory hi ha una escena molt famosa...
Que comencen a criticar-se.
Que comencen a dir això que està passant és impossible. Si hagués fet això, hagués tornat a no sé
al
què...
Al final acaba la discussió dient sí, però aquí ens ho passem molt bé.
I ja està, exactament.
Sí, és així.
Això és res. Doncs aquesta data, totèmica.
Totèmica?
Absolutament.
Hi ha dates al món del cinema?
Sí. Com se sol estrenar molt el 2 de gener. Això és una cosa que també en parlarem algun dia.
Els grans estrenes són el 2 de gener.
Marxo, perquè si no, Marc Andreu, és possible que...
Espera't, que entra.
No.
Sí, entra.
És com un terratrèmol.
Se pot?
Ara, entra. Seu aquí, va.
Passa.
Espera't, faig el canvi.
No, espera, queda't fins la una.
No, no puc.
Andreu.
Què vol dir, no puc?
Jo treballo.
Escolta'm. Això és treballar, també.
A més, no m'aguanta ni l'aguanta.
Què és aquesta camisa que em portes avui?
Què?
Mira,
estima més,
sí.
Que és el que no farem vosaltres.
Escolta'm una cosa, a quina hora has arribat avui?
Avui he arribat a I-35.
I a quina hora has d'arribar?
No, I-37.
Ai, a quina hora has d'arribar?
Jo t'he vist córrer.
A mi se m'ha dit I-35.
Jo t'he vist córrer.
Va.
I els hi he dit, no arribaré a I-35.
Va, home,
i he arribat a I-37.
Però una cosa, Marc Andreu,
la puntualitat impuntual,
I ara què passa aquí, jo?
Sempre. Marc Andreu, perdona, per què sempre arribes tard sistemàticament?
Es queixa, però arriba tard.
Perquè estic a una altra ràdio abans, a la bona.
Oye, perdona.
Ai, com
perdona.
Ai, que no tindrà secció avui.
Perdona. No.
Escolteu una cosa, podem quedar el Joan i jo sols? Perquè jo no faig aquesta...
Tu ets de Regreso al futuro,
ai,
no?
M'estàs fotent fora, Marc Andreu?
No, home, per favor. És que què és això de tanta gent, tants homes aquí, Víctor?
Fes favor de seure!
No, Víctor, ja no et toca, tu.
Si m'he de posar dur amb els col·laboradors, ja, home.
Aquest senyor necessita un guió.
Marxen i entren quan volen.
Guillem, amor, un guió.
Però és que el problema...
Víctor, venga, ja. Obre la porta.
Tu has vist Regreso al futuro?
Com els menors d'edat, al sopar de Nadal, que ara volen parlar els grans.
Sí.
Ara deixa la porta oberta.
Que no ho estudi, el problema es diu casos.
Adéu.
Víctor.
Jo també marxo, se m'ha fet fora.
No, Víctor Rodríguez, que marxa. Això és una secció.
Com vas tu ara?
A soles amb el Joan.
Dos, ja ho sé.
A tu marxes també?
Home, ah, el Joan Ramon ha de marxar,
anava,
també.
Anava a començar la...
Després farem premsa rosa.
Sí, ja m'ho han dit. M'han anava... dit que fatal avui el guió del premsa rosa.
Anava a començar la secció a la una,
Bueno, escolta'm, doncs això ja comencem abans. A veure si algun dia tindré temps. Vinga, el lío, que ens hem de quedar sols.
Va, és que sempre va, parla fora de micròfon, va. Sempre m'ho estorot a tot.
Ai, de veritat, escolta, això de ventilar, fa una olor, home, aquesta sala. És que hi havia
el què vols? Clar, que estem en directe, clar. Després, ta mare es queixa.
Sí, doncs pues sí. Ahir em va trucar. No vagis tan ràpid.
No vagis tan ràpid, no ho sé.
Ai, però les
arribi,
mares.
Però que arribi abans...
També, bueno, això ja ho té, ja sap que és, això és una missió impossible. Bona, què?
Espera, que faré de presentador de televisió. No, que ho fan, no sé per què ho fan, sempre.
Quin expert ha vingut avui?
Ramon Madaula.
Ah, mira, m'agrada més el nebot.
I Mercè Martínez.
Vale, d'acord.
M'agrada més la neboda. Sí.
Puc començar amb la meva secció o ha de vindre alguna cosa d'aquestes que feu així per avorrir, tens, com el butlletí?
Tens 3 minuts.
O què? Puc ja començar?
Si vols començar, comença.
No jo he sentit la sintonia de la tele que ens va parir.
Però si està posada.
No l'he sentit amb Marc Andreu. Uau,
mare de Déu, tira, va.
Torna a la tele
que ens va parir, amb Marc Andreu.
Oh, com?
Que bé que sona. Oh.
Ara...
Que bé que sona, això. Escolta, què és tota aquesta paperassa? No m'importa, això, a mi. Vale. A veure una cosa. Vinc a parlar de tele una setmana més.
Però
sento a tots els oients que la setmana passada van haver d'aguantar el meu substitut, però ja torno a ser aquí.
Ja hi som.
D'acord?
Què tal, Joan? En sap tant el teu substitut.
Bueno, fa veure que en sap, que això és una habilitat que teniu alguns. Que teniu alguns.
I et deixa sempre les coses xules, que sempre em diu... Això no, venia a comentar això, però ho deixo pel Marc Andreu.
Pues a veure si m'ho passa, perquè jo li passo cosites. Jo li passo cosites perquè li digui, va, comenta això amb el Joan, comenta allò amb el Joan. I ell, que no passa res, no cal que passi res, perquè ja ho sé tot. Vale, va.
Escolta, fes-nos un breu... Espera't, fes-nos un breu resum del que portaràs avui.
Bueno, avui
i ara a la una comencem bé.
Us parlaré de la reformulació que estan vivint les tardes de sí. Totes les tele, pràcticament de totes les televisions espanyoles i catalanes.
També de TV3, eh?
Sí. És una franja xunga, sí. Dura, en què porta de cap a molts directius, i avui en parlarem dels canvis que hi haurà especialment a TV3.
Ja no enganxen els magatzems de tarda?
Els magatzems de tarda no enganxen, ja. No,
els magatzems
no.
S'han tornat una mica magatzems, eh?
Sí que enganxen, però jo crec que les tardes, en aquest país que treballem fins a les 8 del vespre... Pues bueno, tot influeix. I les padrines tot el dia estan al centre cívic, a Facuagíem, les omplen d'activitats que semblen nens de 6è de primària amb extraescolars. Pues llavors no hi ha temps. Deixeu a les senyores a casa.
Però per què t'has de fotre amb les senyores?
A fer clot al sofà i mirin la tele, que ens han de donar feina.
No mirin la tele, escoltin la ràdio.
O escoltin això, sí, a la ràdio. També parlarem de l'última hora d'Àngel Llàcer, que ha comentat que ha estat entre la vida i la mort.
Ha estat una abraçada molt gran, veritat.
Exacte. I us porto 3 estrenes per a l'estiu, per quan us fongueu de calor.
Tu t'has preocupat pel teu...
No, perquè ja sé que està fora de perill, aquest home.
Ex-professor, ex-director, ex...
No, perquè ja està fora de perill.
Sí?
Però, home, o les ha passat xungues,
Xungues, sí.
Xungues, per no dir una altra paraula. Llavors, porto molta difícils. Feina...
Per no dir una altra paraula, com difícils.
Difícils, o... o putingues.
Dale,
Vinga. Llavors, us parlaré de moltes cosetes, molt variadetes, com sempre. O sigui, pur entreteniment. Una estona que us passarà volant, parlant de tele. Llavors, és l'única hora que us permet tancar la tele en aquest moment.
Hi ha una cosa que jo tinc moltes ganes de fer. Perquè el Marc Andreu és un xulo.
Saps que...
Sí que ho és, un xulo, a vegades.
Sí. Què passa? Tu pots passar el que vulguis, que ho faré.
Sí?
Vols que surti al carrer? Perquè...
No, vull que va l'informatiu ara a la una i...
Ai,
tira.
El puc llegir,
No, però li has de donar pas.
Ah, li dono pas. Vinga. Doncs ara mateix el que vindrà en qüestió de menys de 15 segons és un butlletí amb informació completament absurda i insubstancial on no us canviarà res.